Al migdia, al mirall. Copa Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Càritas Catalunya proposa impulsar una política pública d'habitatge i ajuts per lluitar contra l'augment de la desigualtat i l'exclusió social. En un important document de propostes que es va fer públic coincidint amb els dies previs a les eleccions municipals de diumenge passat, però que va més enllà d'aquesta cita amb les urnes, l'entitat catòlica proposa també la facilitació de l'accés al mercat de treball en col·lectius fràgils i el fet de posar en marxa projectes que ajudin a reduir la bretxa digital, perquè s'ha constatat que és un factor d'exclusió de primer ordre. Càritas Catalunya s'ha erigit a casa nostra en una veritable veu dels qui no tenen veu. Ja no tant perquè enviï, per dir-ho així, cartes als reis, als polítics, quan s'acosten eleccions, que també està molt bé, sinó sobretot per consolidar una veritable aposta per la incidència política en el seu sentit més positiu i menys partidista en aquells temes que, com a església de denúncia profètica, necessiten el compromís dels dirigents polítics i de les nostres institucions. Aquesta és, sens dubte, una aplicació pràctica d'una cosa que comentava aquesta mateixa setmana el Papa Francesc, i és que la política és un autèntic servei de debò si està mogut per la caritat. Avui a la taula de testimonis parlarem de la capella d'adoració perpètua del Col·legi Santa Isabel de Barcelona, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, on s'organitza, es prepara una processó per a dijous vinent, que és pròpiament Corpus, tot i que està traslladada a la festa, la solemnitat, el diumenge següent. I després comentarem el que ha estat notícia aquests dies passats, i és que la Universitat Abat Oliva acaba de rebre l'acceptació de la seva candidatura a formar part de la Crida de Roma per una ètica en la intel·ligència artificial. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions del Jorge Martínez a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Obrim ja la nostra taula de testimonis. La capella d'adoració perpètua de Santa Isabel a Sarrià, a Barcelona, està organitzant per a dijous vinent, en la setmana del Corpus Christi, una processó que anirà fins a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià. Serà una primera iniciativa de pietat popular eucarística abans de les processons, que, seguint la dinàmica dels últims anys, se celebren el diumenge següent, tant a Barcelona com en molts altres pobles i ciutats de Catalunya. Sobre aquesta processó i sobre la capella d'adoració perpètua de Santa Isabel, parlem amb el coordinador d'aquesta capella, membre d'un gran equip que des de l'any 2017 manté aquesta adoració perpètua. Eduard Ticó, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per haver acceptat la nostra invitació. Bé, en què consistirà aquesta processó amb el cos de Crist en una custòdia i quin horari recorregut tindrà? Recordem-ho, dijous vinent.
Exacte, doncs començarem amb una missa a les 8 del vespre al monestir de Santa Isabel, que està al carrer Rocaberti, del barri de Sarrià. Després d'aquesta missa, llavors ja començaríem la processó en si, més o menys seran les 9 menys quart, una cosa així, del vespre, al Santíssim sota pali, anirem resant el rosari, alternant amb música i sobretot anirem convidant aquella gent que veiem que mostra interès, doncs, a que es puguin unir a la processó. I una cosa molt maca és que convidem els diferents moviments i apostolats del Regnum Christi, que és qui, on tenim la capella, a que hi participin. Per tant, no és un tema només de la pròpia capella, sinó que altres apostolats també s'uneixen.
Litúrgicament, almenys a Espanya, la solemnitat del Corpus Christi se celebra des de fa molts anys el diumenge posterior al dia tradicional, el segon dijous després de Pentecosta, per qüestions del calendari laboral. Segur que els oients ho saben prou bé. A nivell mundial continua sent el dijous, podem dir que perviu el dia propi i vostès el reivindiquen així?
Doncs aquí a Espanya, des de l'any 89, ja no és festa, per tant, celebra com bé acabes de comentar el diumenge. Encara hi ha comunitats autònomes com Castella-La Manxa, Extremadura, que la celebren i és festa, o ciutats com Granada i Toledo, Toledo. I fora d'Espanya tenim Alemanya, Àustria, Suïssa, on alguns dels lands o cantons que en tenen encara fan festa, Polònia, Croàcia, països d'Àfrica, Corea del Sud, Filipines, d'Àsia, i quasi tot Latinoamèrica encara se celebra el dijous. A la resta va passant a diumenge.
Per tant, continues sent un d'aquells tres dijous que llueixen més que el sol, es deia abans, oi?
Exacte.
Però, en tot cas, per temes laborals va passar a diumenge a Espanya. La festa és de la mateixa importància, tant si es viu dijous com si és diumenge. En acabar la processó, què es farà exactament a l'església de Sant Vicenç de Sarrià? Alguna vetlla, adoració?
Sí, l'event important és la missa i la processó, no? És treure el senyor al carrer, i el que intentem és que estigui el màxim d'estona al carrer. Quan arribem a Sant Vicenç, que vull agrair també a mossèn Ubach, que sempre ens rep amb molta amabilitat i ens deixa les instal·lacions, fem una petita adoració, càntics, lloança i una benedicció final. Però sobretot l'important és la processó que fem pel carrer.
Sí, avui parlem en aquesta primera part de la nostra taula de testimonis amb Eduard Ticó, coordinador de la Capella d'Adoració Perpètua Santa Isabel de Regnum Christi al barri de Sarrià, dintre del recinte del que és un col·legi, un col·legi gran. Parlem de la Capella d'Adoració Perpètua Santa Isabel. Quina és la seva història? Està oberta des de l'any 2017, dèiem, però com va sorgir i com funciona? Com ha funcionat aquests últims 6 anys?
Sí. Aviam, abans de res, tot aquest moviment de capelles sorgeix a França el 2007, o sigui, no fa tants anys, i tot venia d'una exhortació del papa Benet XVI, que demanava que s'obrissin aquest tipus de capelles perquè hi hagués una adoració constant, permanent, durant tot l'any. I va ser, aquí a Espanya es fa sota, bueno, el pare Justo Lofeudo és qui ens ajuda a obrir capelles, i va ser el 2017, com bé deies, doncs, que es va obrir aquesta capella de Santa Isabel. El pare Joaquim Petit, dels legionaris, va ser un dels de les persones que ens va ajudar i que, bueno, que sobretot va esperonar que això passés. I la història maca i trista alhora és que una de les persones que més esforç va fer perquè s'obrís aquesta capella va ser el Guillermo Bañares. El Guillermo va fer tota la feina, doncs, de... Aviam, aquestes capelles, deixa'm dir-ho així, són com una franquícia, no? És a dir, tot està molt establert, què s'ha de fer, com s'ha d'obrir, com han de gestionar-se els torns, etc etc. I el Guillermo va fer tota aquesta feina, malauradament, doncs, va agafar una malaltia, i a les poques setmanes d'obrir la capella, doncs, ens va deixar, no? Uh-huh. I llavors és maco perquè sabem on està, però és trist perquè no gaudim d'ell, no?
Uh-huh. I quina resposta, senyor Eduard Ticó, ha tingut entre els creients en general i sobretot a la zona de Sarrià, aquesta capella?
Doncs la veritat és que, sobretot el que és la localitat on tenim la capella, el monestir de Santa Isabel, com bé deies, el col·legi de Santa Isabel, doncs clar, tot el que és a l'entorn, aquest entorn, ha tingut molt bona acollida. Si no fos per tots aquests moviments que tenim al voltant, no seria possible mantenir una capella que requereix de més de 300 persones que es comprometen cada setmana, en torns d'una hora, a que la capella estigui oberta a les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any, i a poc a poc el que anem aconseguint és que gent del barri, doncs, vagi trobant que ja hi ha un espai en el que poden anar, doncs, a fer adoració, a pregar, a pensar, a reflexió, i això a poc ho anem aconseguint, però el nucli inicial ha estat el que és el nostre entorn més proper.
És una capella, per tant, oberta a les 24 hores del dia, però també s'organitza per torns. Com funciona això dels torns, i també quina disponibilitat té per als qui vulguin anar a pregar i adorar el Santíssim amb llibertat, si volen, a hores personalment sí, adequades?
Sí. Aviam, està organitzada en torns horaris, és a dir, hi ha 24 torns, les 24 hores, hi ha 24 persones responsables de cada un dels torns, i alhora hi ha franges, s'agrupen els torns de 6 en 6 hores, no? O sigui, hi ha un equip de 29 persones que estem gestionant perquè la capella estigui oberta tot el dia.
I que sempre hi hagi algú. No?
Sempre ha d'haver algú. O sigui, és una de les primeres normes que necessitem perquè la capella funcioni, que quan algú es compromet a estar una hora a la setmana, el compromís és anar-hi aquesta hora, i si per algun motiu el segon adorador no ve, t'has de quedar o has de buscar algú que et supleixi. El senyor mai pot quedar-se sol, mai. És la primera norma, no? I com deies, qualsevol persona pot entrar, pot venir, pot estar un minut, 5 minuts, 2 hores, tot el dia, es pot fer, evidentment està oberta a tothom, per raons de seguretat, per les nits, algun cap de setmana, algunes estones està tancada, però hi ha un timbre i des de dins s'obre. Per tant, està oberta a qualsevol persona que vulgui passar-hi, sigui creient, no ho sigui, el que sigui.
I finalment, quina relació té l'equip de la Capella d'Adoració Perpètua Santa Isabel de Sarrià amb altres temples similars? Per exemple, fa poc se'n va inaugurar una a Girona, a l'Església del Sagrat Cor, o el de Sabadell, que ja existeix fa uns anys, o altres.
Sí. Aviam, les capelles que ja es van obrint, una de les seves missions és ajudar a que se n'obrin d'altres, a arribar més enllà de la pròpia capella, de la pròpia parròquia o diòcesi inclòs, no? Llavors nosaltres, a banda de fer-se una trobada nacional anual que s'ha fet la setmana passada a Madrid, doncs nosaltres ens trobem aquest dissabte, aquest no l'altre, el dia 10, hi haurà una vigília a la Sagrada Família, l'organitzem totes les capelles, i després tenim la processó de la catedral, també hi col·laborem, però el nostre rol és ajudar que altres capelles es puguin anar obrint. A dia d'avui tenim 4 a Barcelona, la de Terrassa, Sabadell, Manresa, Tarragona, la de Girona que comentaves, i espero que se'n puguin anar obrint de més.
Doncs que hi hagi bon clima, clima de comunió sobretot. Hem parlat en aquesta primera part de la capella d'adoració perpètua de Sabadell, nocturna, perdó, de Barcelona, de Sarrià, de Santa Isabel, nocturna i diurna, que té relació, com dèiem ara, amb altres de Catalunya, amb Eduard Ticó, el seu coordinador, dijous vinent a partir de les 8 del vespre a la capella mateixa del Col·legi Santa Isabel de Barcelona. Comença aquesta missa i després la processó fins a l'església de Sant Vicenç de Sarrià. I també participen vostès, com sabem, amb altres iniciatives semblants, en la Vetlla de Corpus, que serà el dissabte a la Basílica de la Sagrada Família, el dissabte de la setmana vinent, la Vigília de Corpus, el dia 10. També ho aprofitem per anunciar-ho.
A mi m'agradaria animar a que tothom pugui participar-hi. És un dels events en el que el Senyor surt al carrer, el podem treure al carrer, i això fa que molta gent el vegi. Jo us animo a tots els que esteu escoltant, doncs, que us pugueu unir, que vingueu, que sortim al carrer a mostrar que el Senyor està viu, que l'estimem i que no és una cosa del passat, sinó que és una cosa ben present.
Ja és amb nosaltres des de fa uns minuts Juan Francisco Jiménez, que és el director de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, un plaer estar aquí.
Moltes gràcies, plaer també per nosaltres. La Universitat Abat Oliba acaba de rebre l'acceptació de la seva candidatura a formar part de la Crida de Roma per una ètica en la intel·ligència artificial. En anglès, més o menys la traducció al català podria ser aquesta, oi? Es converteix així en la primera universitat catalana que s'hi adhereix com a entitat col·laboradora a aquest gran projecte impulsat per la Santa Seu a través de la Pontifícia Acadèmia per la Vida. Aquesta aliança, de la qual formen part també empreses com Microsoft o IBM i també la FAO, Organisme Alimentari de l'ONU, neix amb el propòsit de fomentar la reflexió sobre les implicacions ètiques de la intel·ligència artificial, un gran desafiament, oi? Bé, què comporta, senyor Juan Francisco Jiménez, aquesta acceptació com a membres de l'organisme per una intel·ligència artificial ètica?
Posar en valor aquesta capella perpètua 24 hores aquí a Barcelona, jo crec que és un privilegi que aquesta ciutat pugui gaudir d'aquest tipus de serveis espirituals.
Veig que hi ha un bon enllaç avui entre els dos temes, eh? Serveis espirituals i la intel·ligència artificial, davant la qual hem d'estar previnguts.
Absolutament, absolutament. Precisament hem de tenir aquesta mirada espiritual ben fonamentada per aquesta mirada ètica també cap a aquesta tecnologia. Pues comporta qüestions importants i institucionalment, i jo que també crec que per la Universitat Catalana. Quan el Vaticà afirma que vol que la nostra universitat s'adhereixi a aquesta iniciativa, que és una crida que es fa des de Roma perquè les institucions que considerin puguin contribuir a aquest debat, jo crec que la Santa Seu està valorant dues qüestions. Primer, que la Universitat Abat Oliba Seu és un centre que realment pot aportar un debat dintre d'aquesta qüestió, que té la capacitat i la qualitat i l'estructura acadèmica docent perquè això pugui ser així, i segon, que també ho pot fer dintre d'aquesta mirada ètica de l'humanisme cristià, que demana una reflexió obligatòria cap a aquesta tecnologia, que jo crec que tothom som conscients que ens està desafiant a molts nivells i que hem de reflexionar.
Precisament la importància de posar la persona en el centre era l'eix de la carta que va presentar la Universitat Abat Oliba per formalitzar la seva candidatura i formar part d'aquestes entitats que donen suport a la Crida de Roma. Com va sorgir la idea de presentar aquesta candidatura?
Nosaltres som una universitat d'esperit cristià i quan el Vaticà fa aquesta crida la sentim, ens sentim interpel·lats i creiem que podem fer una aportació aquí, no? Llavors, a partir d'aquí, el nostre vicerrector de Relacions Institucionals, el Sergio Rodríguez, que té molt, molt vincle també en Roma perquè està allà treballant, pues, considera que la universitat ha d'emprendre, no? aquesta possibilitat. És així, ho fem. El Vaticà considera que sí, que som una bona institució per adscriure'ns, i ja estem caminant. És a dir, no és una qüestió que a partir d'ara començarem a fer coses, sinó que ja venim fent coses en aquesta línia.
I ara és qüestió de posar fil a l'agulla, no? Que els alumnes interessats entrin, no?, en programes de formació específics.
Exactament, la universitat pren un compromís a diferents nivells. El principal és, la universitat té dos objectius fonamentals, un és formar i un altre és investigar. Pues dintre de la formació hi ha un compromís de que els nostres alumnes rebin una formació ètica respecte a aquesta tecnologia. Això és molt important perquè està impactant ja als professionals, i també impactarà als nous professionals encara més. Us tenim aquesta oportunitat en aquest període de formació, pues, poder formar-los adequadament a aquesta tecnologia. I després la investigació, la recerca. Nosaltres ja portem investigant aquesta tecnologia fa anys. Ara, pues, ha fet un boom, no? I realment planteja qüestions que hem de reflexionar, i llavors sumar-nos a aquesta onada, aportar les nostres investigacions des d'una perspectiva evidentment ètica, perquè no se'ns escapi, perquè realment l'objectiu central sigui la persona.
Aquesta és la clau, i també l'impacte de la intel·ligència artificial en molts àmbits, com ara el dret, l'economia, la pedagogia o la comunicació, i d'aquí venen tots aquests compromisos que m'imagino que ja de cara al curs vinent són realitat.
Absolutament, absolutament. De fet, com deia, és una tendència que ja des de fa anys hem identificat. Dintre de les assignatures se'ls explica als alumnes en què consisteix aquesta tecnologia, perquè és veritat que aquesta mirada cinèfila a vegades de Hollywood que ens dona és una mica destructiva, i llavors establir exactament què és aquesta tecnologia, els desafiaments reals que està proposant i com el ser humà ha de fer un bon ús i un ús adequat perquè això no se'ns torni en contra, no? La tecnologia, sempre ho diem, no és bona, és dolenta, és l'ús que es faci d'ella el que la fa bona i dolenta, i aquest és el factor humà, i el factor humà és fonamental.
Sí, entre moltes valoracions que en les últimes setmanes s'han fet sobre el gran repte d'afrontar bé la intel·ligència artificial, per exemple, un catedràtic d'intel·ligència artificial a la Universitat Politècnica de Catalunya, Ulisses Cortés, deia en unes declaracions a Ràdio Estel que no ens ha de fer por la intel·ligència artificial, sinó aquelles persones que sense escrúpols poden fer un mal ús d'aquesta tecnologia. Alguns han aconseguit fins i tot un poder de recursos econòmics asimètrics i capacitats legals que provoca terror. Bé, què en pensen vostès?
Jo estic totalment d'acord. Aquest és el gran repte.
D'entrada no tenim por, però...
Exactament, exactament. Perquè, clar, aquesta tecnologia, és veritat que sempre hem tingut moments disruptius dintre de la nostra història, que han hagut tecnologies que ens han canviat la manera que teníem de viure, i no hem d'anar molt lluny per imaginar la màquina de vapor... la cadena del Fordisme, no? Totes aquestes qüestions. El que passa és que aquesta tecnologia sí que és veritat que introdueix un factor que fins ara no introduïen aquestes tecnologies, i és que comencen a fer coses que nosaltres fins ara creiem que només les podia fer un ser humà, com pot ser una presa de decisions adequada, com pot ser la creació de coneixement, com pot ser aprendre. És un verb molt desafiant, però és que aprenen ells. Aquestes màquines fan un procés d'aprenentatge com similar al que pot fer, un humà. Aquests processos d'aprenentatge també està el factor humà present, i les bases de dades que s'utilitzen per entrenar aquestes intel·ligències artificials les decideix un ser humà. Si aquestes bases de dades tenen un esbiaix ideològic, si tenen un esbiaix d'algun tipus, aquesta intel·ligència artificial replicarà aquest esbiaix. Però quan a la premsa, jo soc periodista, quan a la premsa sí. Diem una intel·ligència artificial s'ha tornat boja, una intel·ligència artificial vol acabar, no és així. És a dir, el ser humà que ha entrenat aquesta intel·ligència artificial l'ha entrenat d'una manera que el resultat és aquest, no? Llavors hem de començar a entendre perfectament a què ens estem enfrontant.
I tant, i a més tenim tenim aquí l'esperança d'una reacció social, també deia Ulisses Cortés ara fa uns dies, que pot solucionar, no?, a qüestions com ara demanar que no se'ns controli tant, protegir dades i totes aquestes qüestions que ja fa anys que estan en el debat públic.
Exactament, quan parlaven de les bases de dades, és precisament això. Quines bases de dades estan utilitzant aquestes intel·ligències, d'on provenen, si s'estan protegint realment la privacitat d'aquestes persones. Això és molt important.
Doncs avui a la nostra taula hem parlat primer d'intel·ligència divina, amb la presència de Crist a l'Eucaristia.
Més important que l'artificial, sempre.
Oh, i tant. Això segur, des de la fe mai ningú la podrà vèncer, aquesta intel·ligència. I després hem parlat d'intel·ligència artificial. I entremig hi ha la humana, que també és una mica divina, perquè som creats per Déu, però hem d'estar també per sobre. Sí, sí, digui.
Si puc afegir una
qüestió,
i tant,
endavant.
Que uneix aquestes... sabem la societat que vivim, sabem la problemàtica que hi ha. I sabem els reptes espirituals que hi ha darrere. Tinguem en compte que ara mateix molts joves pregunten a Google com sortir d'una depressió. Pregunten, i això ho podem veure, Google ens mostra les cerques que
fan.
Li preguntem com podem arribar a tenir una parella, com podem, fins i tot, o sigui, preguntes molt espirituals. La intel·ligència artificial, això probablement encara ho porti més enllà. Pot acabar sent l'oràcula de Delfos. Alerta, que aquestes tecnologies no acabin substituint les capelles perpètues que són tan necessàries, i aquesta intel·ligència espiritual ha d'anar per una altra banda.
Molt oportú aquest enllaç, Amb Eduard Picó hem parlat, com a coordinador de la Capella d'Adoració Perpètua Santa Isabel de Barcelona, d'aquesta iniciativa que ja porta 6 anys, i amb Juan Francisco Jiménez, director de comunicació de la Universitat Abat Oliva, hem comentat el que representa formar part d'aquesta crida de Roma per a l'ètica en la intel·ligència artificial. Enhorabona, Juan Francisco Jiménez, i que vagi molt bé aquest camí que ara heu començat. Gràcies a tots dos, Juan Francisco Jiménez i Eduard Ticó. Fins una propera ocasió, que vagi molt bé.
Gràcies, adeu.
Adeu-siau.
Adeu.
Para ten autor de la creació, tot poderós. L'esperit va intervenir, el verb s'encarna. Ets amb nosaltres. Crec en Déu el nostre Pare, crec en el seu fill Jesús, crec en l'Esperit Sant, nostre Déu és tres.
Jo crec, un tema interpretat pel grup Worship.cat, és el que us proposem avui per compartir amb nosaltres des del que és un autèntic cant a la Santíssima Trinitat, la solemnitat que celebrem aquest diumenge. I repassem algunes notícies d'aquests dies. El Museu Diocesà de Barcelona i Càritas Diocesana van inaugurar ahir dijous l'exposició Quan la gent s'ajuda, al mateix museu. Aquesta mostra vol, a partir d'una mirada al passat gremial de la ciutat, donar claus d'interpretació per al present. La societat del segle XXI continua generant desigualtat i vulnerabilitat, i per això la gent segueix organitzant-se per ajudar-se. La mostra d'entrada gratuïta es podrà visitar fins al 10 de setembre. D'altra banda, l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, va presidir dissabte passat la cloenda de les celebracions pels 50 anys de la parròquia de Sant Antoni Maria Claret de Barcelona. En un temple gairebé ple i acompanyat de religiosos i laics, el cardenal Omella va reivindicar el paper de les parròquies, recordant la metàfora que explicava Sant Joan 23 quan deia que la parròquia és com la font d'un poble on tots van a buscar l'aigua per apagar la seva set. En l'homilia, el cardenal va destacar que en el si de la parròquia la persona prega, reposa, s'alimenta de la paraula del Senyor i també de l'Eucaristia, alhora que rep el perdó i agafa empenta per viure una vida plena. I el bisbat de Lleida va celebrar dissabte passat a la Casa de l'Església Acadèmia Mariana la seva assemblea diocesana anual, que ha tancat el curs a la diòcesi i que ha reunit religiosos i laics en una trobada de treball per compartir experiències i projectes, amb el títol Parròquia Sinodal Camí de Futur. I d'altra banda, també aquesta diòcesi és notícia perquè el seu bisbe, Salvador Jiménez, presentava aquest dimecres la seva renúncia en haver complert als 75 anys d'edat, un precepte canònic. Després el papa pot trigar uns mesos o fins i tot alguns anys a rellevar-lo. I fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent a 2:15 aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.